Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els regidors que han format part de l'Ajuntament els últims 4 anys s'han acomiadat avui de la institució. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Ho han fet en un ple de comiat que s'ha allargat durant una hora. D'aquesta manera es tanca el mandat abans que aquest dissabte es constitueixi el nou executiu i s'investeixi Marta Farrés com a alcaldessa per segon cop.
El projecte de la Ronda Nord no avançarà fins després de les eleccions generals del 23 de juliol.
El govern català deixa en espera la signatura del pacte per fer realitat aquesta infraestructura fins després dels comicis, quan hi hagi un nou executiu. Des de la Generalitat confien que no hi hagi canvis respecte al projecte ja pactat.
L'equip de pediatria del Taulí opera un nounat amb una deformació a l'esòfag sense la necessitat d'obrir-li el tòrax.
La intervenció, que s'ha hagut de fer d'urgència perquè l'infant no podia menjar, només ha comportat una incisió de 3 mil·límetres.
I en esport, Jaume Milà serà el nou director esportiu del Sabadell.
El club ha confirmat avui la seva renovació i ara haurà de dissenyar com serà la temporada 2023-2024. Tot apunta que Miqui Lladó es mantindrà com a entrenador del primer equip.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el David Moreno, les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A l'AP7 a aquesta hora trobem 4 quilòmetres de retencions a Cerdanyola en sentit nord i 4 quilòmetres més a Barberà en sentit sud. A la C33 també hi ha problemes, 2 quilòmetres i mig de cues a Montcada en sentit Barcelona. A la C243C, 5 quilòmetres i mig de retencions a Terrassa per anar cap a Rubí. Ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell. Les temperatures han tornat a pujar després de les davallades per les pluges d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luis Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que el temps que estem tenint al llarg de les últimes hores no té res a veure amb el que hi havia ahir a aquesta hora. Tot i això, cauen alguns ruixats de forma molt local avui, que s'han anat presentant entre el Segrià i la Noguera, també cap a la Segarra, el Bages, al sud del Solsonès, i també alguns ruixadets han d'anar apareixent al llarg de les immediates dues o tres hores cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, la comarca de la Selva, també cap al Baix Penedès, l'Alt Camp, però parlarem de ruixats francament dispersos, res de tempestes fortes, ni generals, ni que provoquin estralls. I, de fet, sempre amb un ambient molt suau. Atenció, perquè el dijous estarà presidit per aquesta clara pujada de la temperatura. Durant la tarda hi ha molts valors al voltant dels 30-32 graus, encara amb una miqueta de tramuntana cap a l'Empordà, al matí vent de dalt a les Terres de l'Ebre i només demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç entre el nord de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
El mandat 2019-2023 s'ha acabat oficialment aquesta tarda. El ple municipal ha acollit tota la tarda l'acte de comiat de tots els regidors d'aquest últim mandat, dels quals 13 no repetiran en els pròxims 4 anys. Repassem com ha anat.
Qui ha començat parlant ha sigut la fins ara tinenta d'alcaldessa Marta Morell, que, recordem, no ha obtingut representació municipal amb el seu nou partit, Sentim Sabadell. Morell ha agraït a tots els implicats la feina feta durant els últims 4 anys, però especialment ha agraït a Marta Farrés el tàndem fet en l'anomenat Pacte de la Concòrdia.
Marta, puc dir-te que ha estat un plaer formar part del govern més feminista de la història d'aquesta ciutat amb una alcaldessa al capdavant. Per tant, no cal que expliciti que m'has fet sentir orgullosa d'aquell vot de confiança, perquè el pas del temps ha evidenciat que el juny del 2019 vam prendre la decisió correcta.
L'han precedit els dos regidors de Junts, que també abandonen el ple, Quim Carné i Francesc Baró. Carné ha fet un discurs molt personal i ha afegit que continuarà treballant pels seus ideals.
I com sempre treballaré també defensant les minories i defensant la meva llengua, que és la llengua que he estimat des que he nascut i que, per tant, ho seguiré fent sempre, des de l'escola i des de qualsevol àmbit del carrer i d'on calgui.
Francesc Baró ha llegit l'escrit que portava per aquest ple i ha acabat posant deures al sector independentista de la ciutat.
Com independentisme, dirigir-me als companys de trinxera o cada cop de diferents trinxeres. Ens toca anar al racó de pensar, tant a nivell nacional com de ciutat. Emplacem-nos tots els actors i canviem dinàmiques per treballar pels anhels i lluites compartides.
Passem a Ciutadans. Qui no ha aconseguit representació política de cara al pròxim mandat, la regidora Laura Casado i el regidor Ramon García han fet discursos molt durs lamentant, diuen, canvis que no els han agradat.
De la política también me llevo contraejemplos. Personas que no reflejan lo que es el servicio público, personas que devalúan la figura política y personas a las que jamás me quiero parecer. Personas que cambian de valores como el que se cambia de chaqueta. Personas que no saben trabajar en equipo y que me han hecho sentir que la política no es mi lugar, pero sé que hay gente buena y que sí que merece la pena.
Aquellos en quien más confiábamos antepusieron intereses personales antes que toda acción política, la mezcla explosiva estaba servida.
Des de la Crida per Sabadell, Aurora Murillo és l'única de les tres regidores que plega. Murillo ha defensat que seguirà fent política des de les entitats i ha llançat aquests missatges al PSC.
Personalment, els resultats electorals no m'han agradat. Crec que la majoria absoluta del PSC no m'agrada. Crec que no és bo per la ciutat. Farem una bona oposició, perquè ho tenim clar, i estarem al peu del canó en totes aquestes lluites que faci falta.
Des d'Esquerra Republicana, 5 dels 7 regidors han viscut avui el seu últim ple municipal. Tot i això, no han volgut fer cap discurs. Qui sí que ha parlat ha sigut l'alcaldessa en funcions, Marta Farrés, qui ha acomiadat així els regidors.
Que s'ho hagin passat bé, que n'hagin après, que hagin sigut feliços en aquest Ajuntament. Sàpiguen que l'Ajuntament de Sabadell ha estat casa seva, però continuarà sent casa seva en un futur. La gent que és política, la gent que com a vostès, o com a molts de vostès, els agrada la política, jo crec que l'han de seguir fent. Crec que mai deixem de fer política. No deixin mai de fer política, perquè crec que s'ho passen bé tots vostès fent política. Per tant, continuïn-la fent, encara que no sigui doncs, des de les institucions.
Ara, doncs, amb el ple d'Isol ja només queda esperar dissabte, moment en què es constituirà el nou ple. Marta Farrés serà investida com a alcaldessa en obtenir les eleccions la majoria absoluta el passat 28 de maig. El ple d'investidura es podrà seguir en directe per el Twitter Ràdio Sabadell i també per l'FM.
I no deixem la política perquè el govern de la Generalitat i el Ministeri de Transports asseguren tenir-ho tot a punt per signar el protocol per tirar endavant la Ronda Nord. Ara bé, ho diuen per separat i el govern català demana que l'executiu estatal no introdueixi canvis al projecte acordat.
Declaracions creuades dels governs català i espanyol sobre el projecte per allargar la B40 fins a Castellà. D'una banda, la consellera de Territori, Esther Capella, ha afirmat al Parlament que ja ha transmès al Ministeri la voluntat de desencallar els 904 milions d'euros de l'Estat per a infraestructures. D'aquesta manera ha respost a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, qui al seu torn també ha afirmat que ho tenen tot a punt per signar el conveni de la Ronda Nord.
Ja no hem de parlar res, o sigui, el que hem de fer és signar l'acord perquè no hi ha diferències en el contingut del protocol de la B40. Llavors, miri, es va dir això ahir, però això no es sustenta ni amb les converses que s'han mantingut ni en els treballs que s'han mantingut a nivell tècnic, ni amb això que jo li estic dient, que ahir mateix li vaig traslladar a la consellera, que quan vulgui seiem i signem aquest protocol.
Tot plegat després que la portaveu del govern, Patricia Pla, ja considerés aquest dimarts que el govern espanyol, que actualment està en funcions per la convocatòria electoral, no es troba en condicions de negociar el futur de la B40.
El principal condicionant en aquest moment és que a l'estat espanyol hi ha un govern en funcions i, òbviament, a ningú se li escapa que aquest és un condicionant per tal de poder signar aquest acord. De totes maneres, per part del govern, som allà mateix.
Ara bé, la consellera ha demanat que el PSC no intenti introduir canvis a l'acord que es va signar per desencallar els pressupostos de la Generalitat de 2023.
Encara en matèria de mobilitat, augmenta l'ús del transport públic per accedir al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons l'última enquesta d'hàbits de mobilitat, 7 de cada 10 integrants de la comunitat educativa utilitzen el transport públic per arribar-hi. Es tracta d'un augment notable respecte al 2001, quan només optaven per aquest model de mobilitat 5 de cada 10.
Darrere d'aquestes xifres hi ha dues explicacions. D'una banda, cada cop menys alumnes tenen carnet de conduir i opten pel transport públic. De l'altra, l'oferta de transport comunitari ha millorat. Així ho ha apuntat a aquesta emissora la vicerectora del campus Sostenibilitat i Territori, Carme Miralles.
El transport públic per arribar a l'autònoma ha millorat. I ha millorat en dos sentits. Primer, som zona 1 respecte a Barcelona i això fa que el preu del bitllet s'hagi disminuït considerablement. I per altra banda, hem incrementat els busos interurbans entre la UAB, el campus de la UAB, i municipis del nostre entorn.
L'ascens més important del transport públic es troba en el col·lectiu d'estudiants, on ha passat del 70 al 74% des del 2019. Entre el personal docent, en canvi, ha crescut l'ús del cotxe, passant del 50 al 55%. Pel que fa a la valoració del transport públic, el més ben puntuat és Ferrocarrils de la Generalitat, amb un 7,6 sobre 10. El segueix l'autobús interurbà, que rep una nota de 5,8. El pitjor puntuat és Renfe, que suspèn amb un 4,4, una nota que no ha parat de baixar en els últims 20 anys.
Un centenar d'estudiants de segon i tercer d'ESO dels instituts Can Oriach i Narcisa Freixas han presentat aquest matí els seus treballs de recerca a l'Escola d'Enginyeria de l'Autònoma.
Els treballs de recerca buscaven estudiar la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l'aire en el marc del projecte europeu Multipliers. Eli Atena, investigadora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de l'Autònoma, ha destacat al Cafè de la Ràdio que els estudiants de tots dos instituts han presentat un anàlisi conjuntament amb un seguit de propostes de millora.
El més ens ha agradat és que en tots dos casos els dos instituts han fet propostes que poden ser implementades per millorar la qualitat de l'aire de les seves escoles. En el cas del Narcisa Freixas, per exemple, ha fet tota una proposta d'enverdir part del que serà el seu nou institut o posar carrils bici a prop de l'institut per intentar pacificar el trànsit. I en el cas del Can Oriach, coses similars també.
Enguany s'ha realitzat la primera edició del projecte, però Tena ha destacat que molt probablement l'any vinent es farà una segona edició.
I la sentència europea que tomba la limitació a la trentena de taxis per VTC obre la porta a buscar el límit amb un altre criteri, com ara la contaminació o la circulació. Així ho han assegurat des del sector del taxi durant la protesta d'aquest dimecres a Barcelona.
Una vintena de cotxes de Sabadell i una trentena de conductors han participat a la marxa lenta d'aquest matí contra la liberalització de les llicències de VTC. Alerten que la liberalització del sector els deixarà sense feina a casa nostra, però Magno Castillo, de Radio Taxi Sabadell, apunta cap a la solució.
El Tribunal Europeu el que ha dit és que no es pot fer una llicència urbana per VTC amb temes relacionats al taxi, però sí per temes d'interès general, com més circulació o contaminació. Ciutats com Barcelona ja tenen estudis fets on no poden entrar més cotxes. No pot haver més VTCs de les que n'hi ha perquè ja ni la contaminació ni el trànsit ho suporten. Ara nosaltres necessitarem demanar a l'Ajuntament de Sabadell que faci aquests estudis i que també digui que aquí no poden entrar més cotxes.
Per això demanen que la sentència europea s'incorpori a la llei catalana del taxi i d'aquesta manera tots els municipis podrien aplicar-la. Així es podrien deixar de donar llicències i fins i tot reduir-les. D'altra banda, Elite Taxi amenaça amb una protesta a gran escala a les portes de l'estiu si no s'evita la liberalització dels VTC.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
L'Hospital de Sabadell suma una operació pionera més a la seva llista. En aquest cas, l'equip de pediatria ha corregit una malformació de l'esòfag d'un nadó amb cirurgia mínimament invasiva, sense obrir-li el tòrax. La intervenció s'ha fet d'urgència perquè el nadó no podia menjar arran d'aquesta malformació poc freqüent.
El director de la cirurgia pediàtrica del Taulí, el doctor Bernardo Núñez, reconeix que la malformació només afecta un de cada 4.000 nadons i ha explicat en què consisteix.
Hay como una parte del esófago de arriba que no conecta con una parte del esófago de abajo, ¿no? Falta ese tubo. Y en realidad, la parte de abajo de ese tubo, encima, estaba conectada con la vía aérea, ¿eh? Y ya es una cosa que suele suceder en este tipo de malformación. Se llama atresia de esófago, que es nacer sin el esófago, pero es que además la parte inferior del esófago está conectada a la tráquea, a la vía aérea. Con lo cual, el niño cada vez que toma leche, aparte que no puede, esa leche no llega al estómago, se le sube la boca i incluso puede ir a la vía aérea.
Normalment aquest tipus de cirurgia es fa per traqueotometria, obrint el tòrax. En aquesta ocasió, però, s'ha fet a partir d'una petita incisió.
En este caso, nosotros era la primera vez que la realizamos por este abordaje, evitando las consecuencias de estéticas, primero, de tener que abrir el tòrax, consecuencias futuras de abrir un tòrax en un recién nacido. Se pudo hacer por cirugía mínimamente invasiva a través de tres trocares solo, de 3 milímetros, imaginad. Y esto nos ha permitido no tener complicaciones estéticas y además la recuperación ha sido extraordinaria.
10 dies després de l'operació, el nadó ja està donat d'alta i pot menjar sense problemes.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat avui Sabadell per inaugurar les jornades de formació de la policia municipal. El conseller ha estat rebut per l'alcaldessa Marta Ferrés i ha estat acompanyat del delegat del govern, Carlos García Prieto.
Tot plegat per commemorar el 175è aniversari de la policia municipal de Sabadell. Fins divendres, els agents gaudiran d'unes jornades formatives a Fira Sabadell, on es tocaran diversos temes, des de la pròpia seguretat fins a nous elements pels equips però també es parlaran de temàtiques que normalment no s'associen amb la policia. Ho explica Mar Molina, tinenta d'alcaldessa de Seguretat en funcions.
La seguretat és molt més que la vigilància, la defensa, la intervenció en conflictes o saber com funciona una determinada arma. En aquestes jornades reflexionarem a l'entorn de temàtiques com la perspectiva de gènere, l'ús positiu del llenguatge en el dia a dia d'un servei de policia, l'urbanisme, el lideratge saludable, les polítiques públiques de seguretat, els reptes de les organitzacions policials i tot plegat en un sol congrés per donar-li aquest caràcter integral i tenint en compte que estem en una societat canviant.
Precisament l'intendent de la policia, Joan Antoni Quesada, afirma que des del cos són conscients que els queden molts aspectes per treballar i modernitzar. N'ha posat alguns exemples.
Nosaltres hem de treballar molt, que és un dels reptes que tenim, a les víctimes. Els hem d'acompanyar. Hem de, d'alguna manera, que el procés que tenen per recuperar la pròpia seguretat, la confiança i la restitució en molts casos, en sigui una qüestió vital que s'excursi amb el temps. I per altre cantó, amb el tema, per exemple, que ens ha agradat molt en tancar l'ordenança aquesta de civisme, és poder treballar amb unes generacions de gent jove que moltes vegades tenen algunes conductes, que són conductes molt situades també en l'edat i en els elements d'irresponsabilitat de l'edat, i poder reconduir-les d'una manera en el sentit de que puguin aprendre de les seves errades per generar ciutadans d'un futur molt millor.
Un dels plats forts d'aquestes jornades serà l'exposició de vehicles dels serveis d'emergència que es farà demà dijous al llarg del matí a l'exterior del recinte de Fira Sabadell. Les jornades, per cert, són gratuïtes i obertes a tot el personal de seguretat.
El 25% de la població mundial, o dit d'una altra manera, una de cada quatre persones, accepta que una persona pegui la seva parella. Aquesta és una de les dades més alarmants que es desprèn de l'informe publicat recentment per l'ONU.
A banda d'aquesta radiografia física, física també n'hi ha una altra d'ideològica, com que 9 de cada 10 homes assenyalen clares diferències, també de rols, entre els homes i les dones. Bruna Álvarez, professora de la UAB i experta en polítiques de gènere, reconeix que la situació està encallada, però que no és d'ara.
Ja fa temps que s'està veient, doncs, que hi ha com, bueno, com reaccions a, bueno, com bastant portes en contra, no, d'aquesta idea d'equitat de gènere i de que puguem tenir, doncs, tota aquesta situació d'igualtat en molts aspectes entre els diferents gèneres.
En aquest sentit, alerta que hi ha moltes línies vermelles normalitzades i assenyala motius estructurals com l'organització social de gènere, és a dir, qui ha de fer què, com un dels factors que ho ha perpetuat.
Hi ha moltes violències normalitzades i que ja no percebem ni com a violència i maneres de relacionar-nos, no? Des de que agafem el cotxe i no ens deixem passar, no? en un creuament, com en la vida quotidiana, en els ambients laborals, no? Totes les denúncies, no? d'assetjaments que estan sortint precisament a la Universitat Autònoma.
Tot i que la mitjana mundial és que una de cada quatre persones justifiquen una agressió entre una parella, l'informe també matisa que depèn molt del país, així com de la classe social en què està.
Avui també és notícia.
Millora de la senyalització horitzontal de trànsit de diversos carrers.
L'Ajuntament ha començat a repintar passos de vianants malmesos, línies de separació de carrils i illetes. Les tasques s'estan fent de nit aprofitant el menor volum de trànsit i minimitzar així les afectacions a la circulació. En aquests moments s'està repintant la senyalització de la plaça Espanya i el passeig Can Feu, i en les pròximes setmanes s'actuarà a l'avinguda Lluís Companys i el carrer Vilarrúbies. També s'actuarà als carrils bici del Parc Catalunya, tot just davant del llac. La previsió és que els treballs acabin durant la segona quinzena d'agost.
Terrassa comença a recuperar la normalitat després del fort aiguat d'ahir a la tarda, amb registres de 87 litres de mitjana entre les 3 i les 5 de la tarda.
Una intensa pluja que va provocar el caos circulatori a la ciutat i va fer créixer de manera sobtada les rieres. Avui, els veïns de les zones més afectades encara traient fang i cubells d'aigua de cases i pàrquings, mentre que empreses afectades treballen per recuperar la normalitat als seus negocis. L'Ajuntament ha habilitat un punt per atendre i acompanyar els afectats al Servei Central de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
En cultura, el Cercle del Liceu de Barcelona ha entregat la medalla d'or a la sabadellenca Mirna Lacambra amb motiu del seu 90è aniversari. A l'acte d'aquest club privat hi ha assistit l'alcaldessa Marta Ferrés i el regidor de Cultura en funcions, Carles de la Rosa. La cerimònia ha culminat amb un dinar per 55 persones, on també hi ha intèrprets i gent del sector. I d'altra banda, fins al dia 23 de juny es pot visitar Terres, l'exposició d'una cinquantena d'alumnes de l'escola Ravals Taller a l'Espai Foc Ventura. Es tracta d'una mostra col·lectiva de creatius de tot totes les edats. El motiu per posar-se a criar era lliure, però amb un objectiu a la rere cambra.
La principal motivació era que els alumnes es deixessin anar. Les classes estan dirigides per la professora Mireia Sadiol, qui explica el programa al matí que s'ensenya.
Ensenyem, en principi, tres tècniques bàsiques i a partir d'aquí anem desenvolupant. El tema és també escoltar la matèria, o sigui, no sempre pots fer el que tu vols amb el fang, no? Té els seus moments, com les persones tenen els nostres moments, i a part, bueno, també la sorpresa de quan obres el forn, no? O sigui, clar, la ceràmica és terra, aire, foc, aigua, llavors depèn de tot això, i qui diu l'última paraula és el forn.
Ho reben ceramistes de totes les edats i van buscant un espai on mostrar-ho perquè a l'escola necessiten cada dia les habitacions de treball. La tria del lloc on exposar no és casual i és que l'espai foc, justament, havia estat un antic forn de ceràmica del segle XVIII.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït, un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
El cicle electoral del 28M es tanca aquest dissabte.
Marta Ferrer rebrà la vara d'alcaldessa i els nous regidors prendran possessió de les cadires del plenari.
Que les meves primeres paraules com a alcaldessa siguin d'agraïment.
El ple de Constitució es viu i es veu a Ràdio Sabadell.
Des de 11:45 del migdia segueix la jornada a Ràdio Sabadell i al Twitch de l'emissora municipal.
Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Un home s'atrinxera en un mas de les Lloses després de ferir-ne l'amo i els Mossos el neutralitzen.
Els fets han passat a les Lloses, al Ripollès, quan un home que habita la casa ha disparat al propietari del mas després d'una discussió i s'hi ha atrinxerat.
Junts incita Esquerra Republicana a convocar noves eleccions.
El president parlamentari de Junts, Albert Batet, ha convidat a Aragonès a fer una profunda reflexió sobre si val la pena, diu, aguantar aquesta agonia. Per la seva banda, tant el PSC com Comuns han avisat al president de la Generalitat que si vol esgotar la legislatura haurà d'arribar.
I Yolanda Díaz aposta per deixar de forma permanent l'impost a les grans fortunes.
S'hi ha compromès i governa després del 23J, mentre que també ha proposat un control dels marges empresarials. Així mateix, la vicepresidenta segona i candidata de Sumar ha acusat d'irresponsables els polítics que volen derogar o mitigar la reforma laboral, en referència al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Esports.
El projecte esportiu del Sabadell 23-24 comença a agafar cos. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El club ha anunciat aquesta tarda la renovació de Jaume Milà, que passa a ser el nou director esportiu arlequinat de ple dret.
Recordem que el Sant Cugatenc va ser una de les opcions que es van estudiar l'estiu passat per ocupar aquesta vacant, però finalment l'escollit va ser Gerard Escoda. Amb Milà, la secretaria tècnica i d'enllaç amb el futbol base, l'obrador arlequinat s'hi havia estat 5 anys entre la banqueta i el juvenil A i la direcció esportiva. La mort d'Escoda va fer que li toqués assumir aquestes funcions el primer equip de forma interina, i amb la injecció econòmica extra en el mercat d'hivern per part dels inversors nord-americans, va ser el responsable d'incorporar peces clau per la salvació com el porter Adrià Hortolà o el pichichi Cristian Herrera. Una de les primeres decisions que haurà de prendre ara a Milà és la tria de l'entrenador. En aquest sentit, Miqui Lladó té moltes paperetes per continuar a la banqueta del primer equip, ja que va ser el propi Jaume Milà qui el va avalar a la seva candidatura quan es va destituir Gabri García al desembre.
Encara en futbol, com avançava Ràdio Sabadell, aquesta mateixa setmana, Marcel Laverdet no continuarà com a entrenador del mercantil.
El fins ara tècnic gracienc i artífex dels bons resultats del juvenil A dels Blaugrana dels últims anys, marxa del club del barri de Gràcia, segons diu, per iniciar un nou projecte. Xalà ha sigut l'entrenador de l'equip que ha aconseguit dos ascensos en els últims dos anys, deixant el primer equip juvenil a la divisió d'honor. El mateix Xala assegura que la decisió més complicada de la seva vida.
Ho defineixo, no? com la decisió més difícil que m'ha tocat prendre fins a dia d'avui. Són molts anys, són molts moments, són moltes persones i, I bé, més enllà de, no, del que es diu, del que s'escolta, que m'ha sigut el lloc... O... No, al final és una decisió molt difícil de prendre, que és independentment de les ofertes que m'hagin arribat. Jo crec que he arribat al final d'una etapa, i ja et dic, és una decisió molt, molt, molt difícil de prendre, m'ha costat moltíssim, però crec que és el millor.
El Club Esportiu Mercantil ha oficialitzat l'adéu a Xala a través de les xarxes socials amb un comunicat on li agraeix la feina feta i li desitja tots els èxits possibles. A falta de confirmació oficial, sembla ser que el futur de Xala podria ser la cantera de l'Espanyol.
L'Astralpool Natació Sabadell masculí segueix renovant la plantilla i ahir va anunciar la seva tercera incorporació.
Es tracta de l'alemany Finn Schutz, atacant de 24 anys, que arriba procedent del Waspo de Hannover. La nova incorporació sabadellenca ha marcat 18 gols en 14 partits de la Champions aquesta passada temporada. Schutz se suma a les altres ja anunciades del boi estadounidenc Jack Earhart i de l'ex-CNB Blai Mallarac. S'espera que en els pròxims dies s'acabi de confeccionar la plantilla de cara a la pròxima temporada.
El copilot de cotxes clàssics de Sabadell, Sergi Giral, s'ha proclamat aquest cap de setmana guanyador al Rally Costa Daurada Legends.
El copilot sabadellenc, fent parella a l'Autobianchi amb Jan Garcia, va viure un final de competició d'infart, on estava obligat a remuntar dues dècimes de desavantatge en l'últim tram de rally. El mateix Giral explica com va anar el cap de setmana.
La veritat que vam ser molt regulars durant tot el rally, ens hem anat mantenint sempre a la segona posició, no sé si vam arribar a tercers, però en segona, vam començar dissabte la segona etapa un segon de diferència. La primera secció del dissabte al matí ens van treure dues dècimes, vull dir que estàvem a 1,2, i amb la tarda, doncs, bueno, vam posar tot el que sabíem i vam poder arribar a l'últim tram només amb una diferència de dues dècimes, que allà es va decidir, no?
La pròxima cita del copilot serà aquest cap de setmana al Vallespí, on Giral defensa el títol aconseguit l'any passat al costat de David Garrigoles. La parella Giral-Garrigoles afronta el rally amb moltes esperances.
De les quatre rallies que porto amb ell en portem guanyats tres i un segon, no? Vull dir, aquest rally el vam guanyar l'any passat i ens l'afrontarem amb moltes ganes. Hi ha gent de molt de nivell, ve en la Nepe, el belga, que ha guanyat 5 vegades el Monte Carlo històric, vull dir que més que aquest no n'hi ha gaires que en sàpiguen més.
El pilot sabadellenc, recordem, continua buscant cotxe de cara al Dakar del 2024.
Luar Gràcia comença a confeccionar l'equip masculí de cara a la temporada 23-24.
Fa uns minuts, des del club graciec s'ha comunicat que el fins ara porter Pau Hernández no continuarà sota els pals de cara a la pròxima temporada. Des del club verd i blanc s'ha emès un comunicat on li desitgen sort i encerts de cara als nous reptes. Minuts més tard, però, el club ha anunciat el seu substitut a la porteria. L'elegit és Ignasi Ametlla, que arriba procedent del Puerto Sagunto, que ha pujat aquest any a la Lliga a Sobal. Ametlla és la primera incorporació de l'equip masculí que dirigeix Pere Iats, després que s'hagin confirmat les baixes de Guillem Correro, Tonchi Vázquez i Pau Hernández.
I un parell de punts de ciclisme abans d'acabar. La sabadellenca Sandra Santanyes no va poder aconseguir la victòria al Campionat d'Europa Master 45.
La ciclista de Sabadell va viatjar a França per celebrar aquest passat cap de setmana el rally la prova a l'Isaac. Va acabar a la cinquena posició de la seva categoria. Santanyes afirma que el Campionat Europeu havia sigut molt dur i felicita les seves rivals.
Era un europeu que era molt dur. Jo l'havia preparat, havia arribat més o menys bé. El que passa és que, bueno, que simplement les altres van anar més ràpid que jo. O sigui, no puc dir, em vaig trobar malament, em feia mal les cames. No, simplement és que les altres van anar més ràpid que jo. I això, i bueno, i vaig acabar, doncs, ja et dic, en cinquena posició, màster 45, i molt contenta perquè, bueno, ja et dic, vaig donar tot el que vaig poder, vaig fer el que vaig poder i només queda que felicitar a les rivals, ja està.
Després del Mundial de Duel d'Eivissa i de l'Europeu a França, Santanyes afirma que no té cap prova a la vista i que farà una aturada per plantejar què fa el futur. La victòria a França va ser per l'italiana Simona Che.
I aquest cap de setmana s'ha celebrat a la ciutat el Memorial Fidel Bagant.
La prova organitzada per la penya ciclista Palomilles va batre rècord de participants a la 27a edició que va recórrer els carrers sabadellencs. Més de 140 ciclistes de les diferents categories van formar part de l'edició d'enguany del Memorial.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 14 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.